A les espurnes literàries, cada mes, l'Anna Ruiz Mestres ens fa recomanacions a partir de converses amb els escriptors i escriptores. Anna, molt bon dia.
Molt bon dia.
Quina és la proposta d'aquest maig?
Ui, aquest maig tenim una proposta històrica i tenim dues persones importants, el Lluís Massana i la Rosa Maria Prat.
Bon dia a tots dos.
Bon
Hola, bon dia,
dia.
Bon dia. Bon dia a totes i a tothom.
Bon dia, doncs. Benvinguts. Us presento breument els nostres convidats. El Lluís Massana és llicenciat en Sociologia i en Història i va ser un militant antifranquista, cosa que li va suposar en aquella època fosca i terrible ser empresonat un temps a la Model. Però la vida canvia i a l'any 81 va assumir la direcció de l'Escola Intermunicipal del Penedès a Sant Sadurní. I jo vaig tenir l'honor de formar part del claustre que ell dirigia. Va ser una època que es va treballar molt i també gaudir molt. I el Lluís va aconseguir que l'escola intermunicipal fos un referent a la comarca i al país. La Inter, que diu tothom, va començar amb 70 alumnes i 4 professors. I després de 30 anys, quan ella jubilava, érem 100 professors i un miler d'alumnes. Això sol parla per si sol. I una sort poder-hi ser. I ara el Lluís està jubilat i fa conferències a les aules de la gent gran sobre Ucraïna i el conflicte d'Israel amb Palestina, que ja és prou complexa. Però avui no venim a parlar d'això. Avui l'hem convidat perquè és el prologuista de l'Hisenda, reina de la Corona d'Aragó, que ha escrit Rosa Maria Prat. I ara us presento la Rosa Maria. La Rosa Maria Prat i Balaguer és doctora en Ciències de l'Educació, llicenciada en Pedagogia per la UB, ha estat mestra i directora de primària, és membre del col·lectiu Mirger Ibert, del grup Tas de Paraules i del Club Segona Fermentació de la Biblioteca de Sant Sadurní. Ha publicat diversos llibres i ha aconseguit també diversos premis, però no us els citaré tots, us en cito una mostra. El 94 va publicar Coneguem Sant Sadurní. El 2016 va quedar finalista del Premi Autor Revelació de l'Ateneu Barcelonès amb la novel·la Pedres Blanques, que en vam parlar també en aquest programa fa temps. I el 2020... es va publicar Pedres Blanques i Terra de Vinyes, que va ser premi al Celler de Lletres aquell any. I té altres premis i publicacions, però avui és aquí per parlar-nos del seu darrer llibre, Elisenda, reina de la Corona d'Aragó. I sense més extensió en les seves biografies, comencem a preguntar-li al Lluís. Lluís, ens pots fer una mica d'explicació de quina era la situació de vida social en què es movia l'Elisenda de Montcada, una mica com era aquella societat, si hi havia alegries i misèries, o també potser la fragilitat de la vida, de la mort, i una cosa que li encanta a la Rosa Maria, com era la situació de les dones en aquella època també. Fes-nos un flash del període que es mou la novel·la, per resumir.
Vale, el que és que miraré no allargar-me massa. La pensem que aquest moment és el feudalisme, finals del feudalisme, i per tant és una societat totalment tancada, i perquè ho entenguem una mica, hi havia uns quants senyors, que eren els senyors feudals, que dominaven, i tota la gent vivia del que podia. La gent no era tenir llibertat de res, sinó que la gent era servents de la gleba. Per tant, depenien, eren propietat del senyor. I aquesta gent no cobrava un sou. Del que treballava, una part molt petita era perquè ells mengessin i l'altra era pel senyor i l'impost de l'església, que era el delme. I, per tant, era una societat molt injusta i molt esbiaixada. Pensem que aquests anys, és els anys que la Corona d'Aragó, Barcelona, sobretot, passa a ser la capital econòmica comercial de la Mediterrània, i, per tant, perquè ens en fem una idea de la forma com vivíem nosaltres en aquests moments del prestigi de Barcelona, Barcelona en aquests anys tenia uns 40.000 habitants. Només per comparar-ho amb una altra ciutat espanyola, Còrdoba, 300 anys abans en tenia 400.000. Per tant, és expressió de la societat de l'Andalusí, dels àrabs, quan van conquerir la zona d'Andalusia i part d'Espanya, que la dinàmica econòmica, comercial i cultural no tenia res a veure amb nosaltres. Segona cosa, era una societat totalment dominada per la ideologia cristiana. I, per tant, tot el que passava tenia una explicació religiosa, històrica. El papa era el gran emperador d'Europa, era el qui nomenava els reis, el qui en feia i desfeia. Per tant, dintre aquesta concepció de l'Església, pensem una mica, tots hem sigut educats, sobretot els que ja tenim una certa edat, amb la religió catòlica, aquells anys era fonamental, la dona a la Bíblia no té cap paper. Cap. No és ningú. Només és per acontentar l'home i per treballar per l'home i fer fills. Res més, no té cap importància. Per tant, durant l'edat mitja, el paper de la dona era terrible, com va ser fins al segle passat. Penseu només que a Espanya, per exemple, l'educació, les escoles es van crear a finals del XIX. Per tant, fins aquell moment, ningú sabia llegir i escriure, i les dones, per suposat que no. Només en sabien les filles i els fills dels grans senyors que tenien un mestre contractat a la família, per ells. Per tant, la dona en aquells anys era re. Penseu que inclús al segle XIV hi va haver alguns teòlegs que definien la dona que era una cosa que no tenia ànima. I si no tenia ànima, era igual que un gos, i per tant no tenia cap importància. Per tant, les nenes durant aquells anys que eren, miteu, la nena quan naixia, de les famílies importants, de les famílies senzilles no feien res, pobres nenes, no? Les famílies importants portaven la nena, ja decidien a partir dels 4 anys amb qui la volien casar. Per tant, llavors les famílies senyorials portaven les nenes a que poguessin tenir un nivell cultural als monestirs de les monges. I, per tant, en el cas concret, aquí ens la porten a les famoses pintures de Sigena. És allà, era el gran monestir on anaven les grans famílies a portar les seves nenes, perquè allà podien aprendre a llegir i escriure, i les podien cultivar ideològicament perquè fessin el que tenien de fer quan fossin grans. Per tant, les casaven i no tenien cap paper. L'únic paper era de l'home que decidia. Per tant, en el cas de l'Elisenda, ella estimava un altre, un ex templer. Però el seu germà decideix casar-la amb el rei, amb el Jaume II, perquè és de... i ella no volia, però es té de casar i té de callar. Per tant, les dones no tenien cap paper. Tenien d'obeir i decidir el que feien els altres.
Molt bé, Lluís. Moltíssimes gràcies per aquesta explicació tan ben estructurada. Anem a la Rosa Maria. Rosa Maria, ara que he dit estructurada, per mi un dels valors de la teva novel·la és que està molt ben estructurada, tant a nivell de temps com de personatges històrics. Ens poses una taula final a la novel·la, també els reals, una cronologia de l'Elisenda. És com una guia per al lector només, o tu creus que una bona novel·la històrica necessita aquest context que has posat tu a l'Elisenda?
Mira, cada autor o cada escriptor o escriptora tenim el nostre propi estil. Hi ha escriptors que escriuen a raig, tal com surt, i d'altres que necessitem el quadern de bitàcora, que diem, aquesta escaleta, tenir tot lligat des del plantejament, el nus, el desenllaç, el conflicte, el que fan cada personatge a cada capítol, què passarà, les accions, els problemes que sorgiran. Per tant, jo sóc d'aquest darrer estil en què m'agrada, abans de començar a escriure, planificar què vull transmetre al públic lector. Per tant, l'Elisenda és el resultat una mica d'aquesta feina, primer de recerca, d'investigació, uh-huh. I el que jo vull transmetre amb aquesta novel·la és donar visibilitat a aquesta dona que va ser reina d'un rei que era Jaume II, molt important en el segle XIV de la Corona d'Aragó. És una reina catalana, perquè va néixer a Lleida, a la baronia d'Aitona, i que les dones han passat desapercebudes. de l'Elisenda, poca cosa sabem. Entra a la història quan es casa amb Jaume II, però de la seva infància, de la seva adolescència, que direm ara, que és una terminologia molt moderna, però de la seva joventut poca cosa sabem. Per tant, jo el que faig és ficcionar una història, ficcionar una biografia, pensant i donant vida al que podria ser en el segle XIV la infància d'una dona d'una família molt important com van ser els Montcada.
Escolta'm, el Lluís ha fet una pinzellada d'això, però jo sé que tu és un tema que t'interessa. M'agradaria parlar una mica de... Ja sé que ens vols fer arribar aquesta dona, però parles de feminitat, hi ha tocs feministes. També és un missatge per les dones del 21?
Evidentment, sobretot per la gent jove, perquè el que tenim ara, sobretot el que hem aconseguit amb drets i amb llibertats, amb la democràcia, no ho hem tingut tota la vida. Al llarg de la història hem tingut èpoques molt, molt fosques, sobretot l'època del franquisme, que és la que jo vaig viure, la dictadura franquista, en què no teníem llibertats i vam ser educats amb llengua castellana i el català el vaig aprendre de més gran, no? Dic per la gent jove perquè el paper de la dona, actualment, la llibertat que tenim, no l'hem tingut sempre. I aquest model de l'Elisenda, d'aquest passat, tal com deia el Lluís, el pes de la religió, el que s'esperava de les noies, s'esperava que fossin obedients, que fossin fidels al seu marit, que no tinguessin relacions, que arribessin verges en la nit del matrimoni. I, per tant, com s'ho feien aquestes dones per arribar verges? I també tenien les seves estratègies per camuflar.
Està molt bé. Escolta, Rosa Maria, també he trobat molt interessant la feinada que has fet amb els noms dels personatges. Per exemple, l'Amanda és un nom visigòtic, crec, l'Aurembiaix és occità, la Sahara, que és l'antagonista una mica, no? Doncs és un nom musulmà. Com et planteges això? Perquè m'ha cridat l'atenció que, sí, que els noms fossin tan prim, o sigui, tan precís tot, no?
A la novel·la històrica hem de procurar ser fidels, malgrat, de vegades, sí que el nostre pensament modern es cola, no? I aquestes situacions, aquests anacronismes, hem d'intentar evitar-los a base de llegir, rellegir la lectura, la novel·la i corregir-la. Els noms, clar, jo m'havia de cenyir a l'època històrica. I Lleida, en aquest moment, que és on neix i on viu l'Elisenda, feia pocs segles que havia estat reconquerida als musulmans. I, per tant, la Ikram, per exemple, la Dida, la Zara, que és la filla de la Ikram, Yusuf, són noms d'aquests servents que estan a la casa, al castell de la baronia d'Aitona i que són els servents de la família. I l'Alamanda, bueno, l'Alamanda d'Urgell és que és la concubina del rei. Jo trobo interessant aquests personatges, si em permeteu, de les concubines. Les concubines eren aquelles dones que vivien a palau i que el que volen és tenir un lloc important al costat del rei. I aconsegueixen seduir-lo, ser la dama de companyia i de plaer del rei i, en contrapartida, firmar un contracte, però el que volen és protegir aquests fills naturals que tenen fills del rei. I és, la història de les concubines també en aquesta època és interessant perquè es dona a tots els palaus reials i amb totes les famílies.
I també, Rosa Maria, et volia preguntar, tota la cartografia de la novel·la que està envoltada dels espais, Palau Reial Major, Sixena, Pedralbes, l'Alcàsser, tot és molt, molt precís en les descripcions i també en el conjunt artístic que envolta alguns d'aquests llocs. Per què no ens parles una mica com has creat això, com ho has fet?
Jo quina voldria finalitat? Situar la reina Elisenda històricament ens ha arribat a nosaltres per dos fets importants. Un, per ser la quarta esposa del rei Jaume II. Va ser un matrimoni que va durar només 5 anys, es van casar a la catedral de Tarragona. El rei estava ja molt, molt malalt, no van tenir fills, però al final de la vida d'aquest rei, ella va aportar aquesta pau, aquesta harmonia, aquesta tranquil·litat, perquè el rei estava enfadat amb tot el seu entorn. I un altre fet molt important és que Elisenda de Montcada va ser la constructora, la protectora, la que va donar vida al monestir de Santa Maria, al Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes de Barcelona. Ella va viure 37 anys, quan va quedar viuda, a la mort de Jaume II, es va retirar en el palauet anomenat de la reina, i va decidir que l'enterressin allà. Va escriure el seu testament, que ha sigut doncs, un document de que he pogut consultar, i Pedralbes, al llarg d'aquests anys, ha sigut, i arriba fins ara, perquè l'any que ve se celebraran els 700 anys de la creació del monestir, ha esdevingut un centre d'art, perquè és un monestir gòtic dels més importants que tenim a Europa, i en moments determinats ha sigut un centre de poder femení, perquè l'abadesa tenia tot el poder en aquest centre i podia decidir.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. A veure, no sé què us semblaria si ara, entre tu i el Lluís, ens llegíssiu un fragment de la novel·la i amb això tancaríem el programa.
Quins personatges fareu per situar l'oient?
Mira, hem triat una lectura que és un diàleg entre el germà gran, Lot de Montcada, que és el germà gran i tutor de l'Elisenda quan es moren els pares, i és una visita que fa en el Palau Reial de Barcelona, on resideix l'Elisenda amb el seu espòs.
Aleshores, el Lluís és el germà gran i la Rosa Maria farà de l'Elisenda. D'acord, quan vulgueu.
Veia el meu espòs com una flor que s'anava marcint dia a dia, com la flama d'una espelma tililant a punt d'apagar-se. Pensava que arribaria un moment en què el sol desapareixeria llevant i arribarien les ombres de la nit. En aquells capvespres se m'apareixia el fantasma del cavaller Guillem de Montagut, des del dia del meu casament que no l'havia tornat a veure. Un dia, amb Lot, després d'haver finalitzat una llarga reunió amb el rei Jaume sobre els afers del regne, vàrem passejar pel jardí de Palau. En aquestes trobades m'informava de l'estat de salut de la família i de com anaven les coses a Lleida i a Aitona. Jo volia preguntar-li pel cavaller Guillem de Montagut, però no gosava fer-ho. Va ser Lot que em devia llegir aquell desig als ulls quan em va mirar i va comentar.
Escolta, qui està molt ben situat és el nostre cavaller Guillem de Montagut.
Per què? Vaig preguntar sense poder dissimular el meu interès.
Doncs, dona, el 1319 els almogàvers van conquerir el sud de Tessàlia i van crear el ducat de Neopàtria. S'hi van establir com a amos i senyors.
Sí, ja ho recordo. Va ser l'any en què va néixer l'infant Pere, a Balaguer. I què té a veure amb Guillem?
El nostre amic va lluitar al costat dels almogàvers de les tropes mercenàries de la Companyia Catalana d'Orient i anava com a militar cristià, juntament amb els senyors de la noblesa. Aquella victòria el va convertir en un destacat camp militar. De manera que el rei de Tinàcria va recompensar-lo per les gestes que havia protagonitzat. En poc temps s'ha convertit en un respectable militar i senyor de la noblesa siciliana.
Però com ha estat possible?
Doncs mira, per una banda, amb l'enriquiment que va aconseguir amb els saqueigs de palaus i castells. I per l'altra, per la recompensa de terres i propietats que li va concedir el rei.
S'ha casat?
Que jo sàpigui, no. És un noble militar admirat i envoltat de belles dames que, com a mosques, pretenen contraure matrimoni amb ell per participar del sucós pastís que en podrien obtenir.
Vaig quedar-me en silenci i pensativa. El meu germà se'n va adonar i en un to de represàlia va deixar anar.
Escolta, Elisenda, encara penses en ell? Has d'oblidar-lo.
És fàcil de dir.
Germana, encara em guardes rancúnia?
No, en absolut. Ets el meu germà i vas actuar com ho havies de fer.
Pensa el que la família Montcada hem obtingut amb el teu matrimoni amb el rei Jaume. No té punt de comparació amb el que Guillem haguera pogut donar.
Ja ho sé, però són dues coses diferents. Una és l'amor i l'altra les conveniències i els interessos matrimonials.
Elisenda, ets l'esposa del rei Jaume i has de viure entregada només a ell.
Ho va dir aturant el pas del passeig. Ningú serà l'amo dels meus sentiments. El meu pensament és lliure, vaig afirmar amb to de protesta per les paraules del meu germà.
Va, deixem-ho córrer. Tinguem pau. No vull discutir amb tu un dia que et vinc a visitar i que podem estar junts.
Ho va dir reprenent el pas de la caminada. Malgrat els anys que havien passat, jo encara enyorava els dies que havia viscut al costat de Guillem de Montagut al castell d'Aitona. Les seves paraules dites a cau d'orella i els meus sentiments a flor de pell. Va ser un temps d'estimar i plorar. Temps viscut amb intensitat. Després, les nostres vides s'havien separat en una cruïlla on cada camí ens havia portat a destins molt diferents. Camins que no es retrobaven, que eren divergents. En aquelles ombres, el meu pensament volava com una gavina pel Mediterrani cap a la illa de Sicília, preguntant-me si algun dia ens retrobaríem i si amb tants canvis a les nostres vides ens reconeixeríem.
Moltíssimes gràcies. Ens aboca el que ens heu explicat una mica tots dos de la situació de la dona en aquella època.
Un plaer reunir avui aquí a l'estudi de Ràdio Vilafranca el Lluís Massana i a la Rosa Maria Prat. Mil gràcies, un plaer. Llegirem Elisenda, reina de la Corona d'Aragó.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-vos.
Moltes gràcies, moltes gràcies.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.